Són les 9 i 6. Bon dia, comencem aquest matí de dimarts 6 d'octubre de 2020. Un matí fred, com tots aquesta setmana. De fet, la previsió meteorològica ens arriba d'aquí uns minuts i el nostre home del temps, el Pere Almendárez, ens explica com seguirà la setmana, matins, migdies i vespres. Així començarem aquest dimarts el Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I després d'escoltar el Pere i la seva previsió, ens abrigarem i sortirem a passejar. Avui visitem Pacs del Penedès i ho fem de la mà d'un dels seus exalcaldes, el Josep Anton Santgenís. A 9:15, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació, roda política. Avui han convidat l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, el regidor d'Hisenda de Sant Jaume dels Domenys, Xavier Urgell, i l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribes, per parlar de l'economia dels pressupostos municipals en temps de Covid-19. A les 10 notícies i seguirem amb aquesta roda política fins 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I a 11:15 parlem d'ocupació i formació. Avui dediquem l'espai a l'orientació, al servei de l'ocupació en temps de pandèmia. Què ha canviat? Com es fa ara? Ens ho explicaran la Cristina Mata, tècnica orientadora de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca, la Carolina de la Morena, usuària, que ha fet un itinerari d'orientació i ara està treballant, i també comptarem amb la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. A les 11, el català al carrer amb el Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i l'Oficina de Català de Sant Sadurní amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús amb el concurs de l'èxit. I avui regalem un llibre pels més menuts a partir de 5 anys, L'os i les dues germanes, l'adaptació d'una llegenda sarda que ha publicat amb molta cura les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Aquest serà el nostre premi per totes aquelles trucades que arribin en temps de concurs al 93-87-26-26. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat de casa nostra i a continuació parlem de tele i de pantalles, de plataformes, de continguts audiovisuals amb el Carles Gala. I acabarem dedicant els últims minuts d'aquest matí de dimarts a les fake news. La Lourdes Meroño ens explica una història, una notícia, amb tota mena de detalls, i heu de decidir des de casa, com fem nosaltres des de les diferents ràdios, si és certa o falsa. Són les fake news que posen la cirereta final els dimarts al programa. I al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès encara hi haurà una altra cita amb l'actualitat, a les hores en punt, butlletins que ens acosten tot el que passa més enllà de casa. Aquestes són les propostes d'aquest matí de dimarts, d'aquestes 3 hores que engeguem ara i que volem compartir amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Música.
parlem de fred, d'aquests matins freds, de l'escalforeta que arriba al migdia, del temps aquests dies, aquests primers dies de la setmana, amb el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per a les properes jornades aquí al Penedès, i hem de parlar d'un temps que en principi aquesta setmana es presenta força estable, com a mínim fins al pròxim cap de setmana, ja que de cara al cap de setmana sembla que de nou s'embolicarà el temps força i tindrem una nova entrada de vents de nord que ens portarà inestabilitat i una notable baixada de temperatures. Però, com diem, això serà a finals de setmana. De moment, aquest dimarts, esperem un dia força estable. Durant el matí esperem un cel marcat pel sol, en conjunt aquí al Penedès, però amb el pas de les hores, amb el pas del matí i el migdia, aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que deixaran un cel mig ennuvolat de cara a la tarda. Tot i aquest augment de núvols, no esperem precipitacions durant la jornada d'avui dimarts aquí al Penedès. Les temperatures aniran pujant durant tota la setmana, ja ho notarem. Durant la jornada d'avui dimarts, temperatures mínimes entre els 10 i 13 graus en conjunt i les màximes que s'enfilaran fins als 21, 22 o fins i tot 23 graus. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, els núvols alts i mitjans seran força abundants durant tota la jornada. Una jornada, per tant, marcada per aquest cel mig ennuvolat en conjunt, tot i els núvols abundants, no esperem tampoc precipitacions aquí al Penedès durant la jornada de dimecres. El vent bufarà feble i les temperatures encara pujarien una miqueta més, valors entre els 13 i 14 graus de mínima en general i les màximes que es podrien enfilar fins als 23 o 24 graus. Dijous repetirem una jornada amb aquest cel mig ennuvolat, estones també de sol, especialment durant el matí, però a la tarda augmentaran aquests núvols alts i mitjans. Tot i els núvols, tampoc esperem precipitacions aquí a la zona del Penedès durant la jornada del dijous. El vent bufarà feble dijous, de component sud o sud-oest, i les temperatures que tocarien sostre, valors entre els 12, 13, 14 graus de mínima i entre els 24, fins i tot 25 graus de temperatura màxima. Com diem, cap a finals de setmana, especialment ho notarem dissabte i diumenge, les temperatures tornarien a baixar de forma notable i l'ambient de plena tardor s'imposaria de nou aquí al Penedès. De moment això és tot pel que fa al temps.
Avui sortim a passejar, com cada dimarts, i ho farem per un poble que es troba al cor de l'Alt Penedès, on en Quim Masferrer, ara fa un parell d'anys, va viure la verema al seu programa El Foraster. Armand Beneito ha visitat Pacs i ho ha fet amb Josep Anton Santgenís, alcalde de Pacs del Penedès del 1964 al 1978.
Bé, doncs avui al passegem ens trobem amb una població tocant a Vilafranca, en tan sols 3 quilòmetres, i es tracta de Pacs del Penedès, una població que ara mateix té 911 habitants. Per parlar de Pacs del Penedès, per conèixer una mica més aquesta població de Pacs del Penedès, ens trobem amb el Josep Anton de Santgenís, que va ser alcalde durant 14 anys, del 1964 al 1978, i de ben segur que segur és la persona idònia per poder conèixer una mica més Pacs del Penedès. Bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, segurament des d'aquest any 1964, que va ser l'any que el van investir alcalde, fins ara ha canviat molt, molt poble.
Moltíssim, molt, molt, molt. I tan sol falta tirar la vista enrere per poder-ho comprovar.
Bé, ens trobem ara mateix a la sala de plens de l'Ajuntament de Pacs del Penedès. Començant per aquí, un ajuntament que ja fa molts anys que hi és, no?
L'edifici?
L'edifici.
Molt, molt. L'edifici aquest ja en realitat és antic, la base de l'edifici. No té res que veure, com aquell que diu, amb el que era abans. S'ha ampliat molt i ha millorat moltíssim. Però el primer que va fer obres de restauració de l'edifici va ser un alcalde, es deia de Cal Balcó, el Josep Rovira Vidal, que va posar el terra de granit, les graons per pujar a dalt les oficines també, i la façana la va modernitzar d'aquella època una mica noucentista. Se va fer un treball maco, a part de li tenim que agrair el pont que avui hi ha per anar a la Iglesia. Els va fer ell i es va inaugurar per allà el 1954, em sembla que va ser.
Tot just al costat mateix de l'Ajuntament hi trobem una pista, la pista Josep Soler,
sí.
Que és una pista que ara és coberta, que es fan moltes coses, però és una pista que va fer vostè.
Bueno, nosaltres el que vam fer va ser arreglar i enxamplar el que era el pati del col·legi, que estava al costat, el vam pavimentar, vam aixecar per poder fer els palcos i una mica d'escenari i els lavabos, justet. Ara, el que va ser preciós va ser la labor de la joventut del poble. Els haguessis vist amb aquella afició serrant ferros, pintant, movent-se per poder acabar la pista abans de la festa major d'aquell any, i diríem que ho vam aconseguir. Vam aconseguir per primera vegada tindre la festa major a fora, a l'aire lliure, amb el perill de la pluja, cosa lògica, però amb la sala de la societat al costat per un cas d'emergència. També el que vam fer aquell any va ser, lògicament, no podíem quedar als quatre vents, als tres, perquè hi havia un que era la paret del col·legi, però els altres tres vam anar a Cal Estevet en aquell moment a comprar metres i metres de roba per poder fer-lo com un toldat. I això, amb la col·laboració de tot el jovent, es va aconseguir i va ser preciós.
Parlant de la Festa Major, ja que hem parlat una mica de la Festa Major, una Festa Major que és a principis d'agost, el primer cap de setmana, sí, d'agost, que tot i que m'ho ha comentat abans, no coincideix amb Sant Genís, però sí que es va tenir que fer per no coincidir amb festes importants com era la Festa Major de Vilafranca. Ha canviat molt la Festa Major d'enguany, d'ara, d'aquests dies, a quan hi era vostè alcalde?
No té res que veure. Abans sí que era interessant no coincidir amb el veí, perquè era el possible ajuda que tenies de que vinguessin també forasters. En aquest cas, forasters no se'ls podia dir, però bueno, és un dir. Però avui en dia no. Avui en dia, amb la mobilitat que hi ha, el país es fa petit. Pots anar a tot arreu en un moment. No implicaria res. Però en aquell moment era important. Pensem que la gent de les cabanyes venia a peu aquí a Pax per la drecera, Hi ha l'anècdota de que venien amb espardenyes i amb un jardí que hi ha a prop del poble, allà a la paret, deixaven les espardenyes i es posaven les sabates per arribar al poble amb les sabatetes. I quan se'n tornaven cap a casa, tornaven a recollir-les.
Bé, abans hi havia un camí per anar a les cabanyes, hi havia una bona carretera.
Hi havia un camí de ferradura, a part del camí de carro, però la drecera era un caminet de ferradura que aquell dia era com pràcticament l'únic que tenia vida durant tot l'any.
Pel que fa al seguici festiu d'aquí de Pax, bé, no sou una població que no arriba als 1.000 habitants, però déu-n'hi-do, no, el que teniu?
Sí. Podem estar orgullosos d'ells, perquè tenim banys de la Festa Major, tenim el drac, important, amb potes, com cosa característica seva, capgrossos, els gegants d'Equipax, el Genís i la Llorença, dos personatges importants d'Equipax.
seguint parlant una mica de totes les coses que tenim aquí a PAC, si no marxant ara de la pista, perquè tot just al costat teniu un col·legi i també teniu una llar d'infants.
Sí, una llar d'infants molt important i que fa molta il·lusió, perquè pensa que quan l'època que vaig ser alcalde vam estar a no res de que ens tanquessin el col·legi per falta de canalla. Ara tu imagina't la il·lusió que fa poder veure un jardí d'infants ple i un col·legi al costat amb un tou de canalla.
Això, doncs, li deu fer molta il·lusió, no, vostè?
Molta, molta, molta.
Si tinem una mica més amunt, tenim una església i aquí ens aturem una mica perquè teniu, doncs, la Salsareda, que és un lloc preciós, no? Un lloc molt maco, que ens explicarà ara què és i per què es diu Salsareda.
Bueno, Salsareda, esclar, és un conjunt d'arbres que hi ha al costat de la riera, que voldria dir salses, no ho són salses. També un rector, amb el seu llibre, fa costar Albareda. Bueno, és igual. És un lloc preciós per l'ombra dels arbres al costat d'una església antiga, perquè pensem que la primera referència de l'església és de l'any 991, però vol dir que ja existia abans i que devia existir molt abans, perquè, com sabem molt bé, quan Carlomagne va arribar al segle IX aquí a l'Erdola, doncs, vinguent de l'Occitània francesa, de la Catalunya Nord, diríem ara, amb aquells llocs ruïnosos que comprenien que era una església, però no podien deduir de a quin sant estava dedicat, li posaven Sant Genís. O sigui que la base de l'església té que ser molt antiga. Pensem que al costat de l'església hi havia un assentament ibèric. A sota d'aquest assentament ibèric, a sobre d'aquest assentament ibèric, va haver un pago romà, del qual tenim part de mosaics i sobretot la joia d'Equipax, que és un turet de bronze que fa il·lusió, però que en aquests moments és a Vilafranca. No sabem si no fora important que pogués estar al Saló d'Actes d'aquest Ajuntament com símbol de Pax. Em faria il·lusió.
Aviam si es produeix això.
Aviam si es pot produir. Amb aquesta Salsareda, de moment no parlem de l'església, la Salsareda, hi ha un viaducte. Dius, i què fa això aquí? Pues allò era una conducció d'aigua. No hem trobat cap document que faci referència al seu origen, però que ve d'uns 3 quilòmetres més amunt, d'un lloc que es diu, la peça de terra, es diu la Resclosa. O sigui, suposem que allà hi era, diríem, la Resclosa, que servia per aixecar l'aigua de la riera i canalitzar-la al costat de la riereta de Llitrà fins aquí, a travessar la riereta i entrar per el cantó dret als horts que hi havia. Això es va produir en una època que no té res a veure amb la d'ara, però diríem era el cultiu del cànem. Aquí s'havia cultivat molt cànem. És clar, és que era una matèria prima molt important. I amb els alous de l'església de Pax trobem que els pagesos fan, diríem, donació de la seva part a l'església de la collita de cànem, per fer cordes, per fer sedassos, per fer soles d'espardenya. Esclar, abans s'utilitzava moltíssim, i ha sigut una cosa que s'ha perdut. S'ha perdut el cànem i s'ha perdut, diríem, el viaducte que servia per regar aquestes horts d'una comunitat de regants que va haver en el seu moment en aquest poble.
I per acabar una mica la visita al poble, ens ha de parlar de la plaça de Pacs, una plaça que abans m'ha comentat que se li deia castell, no, també?
Bueno, és el que mal anomenem castell de Pacs. És un conjunt de cases amb situació defensiva de cara a un possible enemic. O sigui, tot, estan donant l'esquena, diríem, però en realitat la porta principal és per allà, amb una plaça amb dues, que hi havia hagut dues portes, ara té dues entrades, però dues portes. Una més o menys planera, una altra amb una pendent exagerada, que per això li diem la davallada, davallar els inferns, doncs davallada, perquè anava del pla de la plaça fins a sota de la riera de Merlet, és la que passa al costat. I allò hi havia un cop de cony tremendo, però me'n recordo de l'empedrat del carrer aquest, que la gent discutia si era moro o era romà. No ho sabem, però diríem era amb temps d'humitat i temps de glaçades, per allà t'asseguro que no pujava ningú.
Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver atès el Passegem. Una cosa última és que suposo que això també li devia fer molta il·lusió, el ser l'únic poble de moment del Penedès en el que han visitat, doncs, el Foraster fa uns anys. Suposo que també fa molta il·lusió això, no?
Oh, i tant que sí. El poble va estar molt content, molt. Va prendre part activa totalment amb el Foraster. Ho va viure aquells dies, però intensament. I tothom va participar, tothom.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Josep Anton de Sant Genís per atendre'ns, doncs, i bé, tenim al costat de Vilafranca un poble acollidor i un poble molt
sabeu
bonic.
Sabeu on podeu disposar d'ells.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Hem redescobert o conegut millor Pacs amb un dels seus exalcaldes, el Josep Anton Sant Genís, i ara fem camí de 9:45 de les notícies amb Charango i aquest A la deriva.
Tenim el cor a prova de bales, un horitzó, també unes ales, hem vist caure la frontera. I en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins. Hem après de l'infinit, mica en mica com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món. Rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar. Surti el sol, oh, oh, oh. Junts a la deriva, oh, oh, oh. Que la vida esclati com nosaltres dos, oh,
oh. Ara són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un primer repàs a les notícies del Penedès en xarxa i ens desplacem al Baix Penedès. El Baix Penedès demana paralitzar la zona de baixes emissions de Barcelona. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Maranyó. Bon dia.
Bon dia. Des del 17 de setembre se sancionen multes d'almenys 100 euros als vehicles que manquen de l'etiqueta ambiental i accedeixen de dilluns a divendres a la zona de baixes emissions de Barcelona entre les 7 del matí i les 8 de la tarda. La mesura genera rebuig i ja s'ha constituït la Plataforma per la Mobilitat Lliure, que agrupa entitats veïnals, empresarials i col·lectius professionals. Són uns 70 col·lectius els que demanen revisar aquesta norma i més en el moment de crisi sanitària. Penedès Marítim, que conjumina entitats empresarials i ajuntaments del Baix Penedès i Garraf i la Plataforma de la Mobilitat del Baix Penedès, s'unirà a la Plataforma per la Mobilitat Lliure per a demanar aixecar aquestes restriccions que afecten milers de veïns que diàriament han d'accedir a Barcelona.
I des de Ràdio Vilafranca us informem que Raimon Gusi relleva Esther Güell al capdavant de la territorial vilafranquina de l'ANC. Des de la territorial de Vilafranca s'informa en un comunicat que, tal com estipulen els estatuts de l'Assemblea Nacional Catalana, aquest any tocava renovar la junta del secretariat local de l'Assemblea de Base de Vilafranca. Un cop realitzades les eleccions, la nova junta queda amb Raimon Gusi com a coordinador, Lídia Ill, secretària, i Sílvia Sabater, de tresorera. Els acompanyen com a vocals Marc Barquer, Joan Guilera, Àlvar Mascaró, Òscar Sanahuja i Roger Vives. Per la seva banda, l'Esther Güell deixa el càrrec de coordinadora després de 4 anys, límit establert per l'entitat, malgrat que seguirà plenament vinculada a l'Assemblea i al Penedès com a representant territorial al Secretariat Nacional sorgit de les passades eleccions nacionals. Canviem ara de temàtica per comentar-vos que la Confraria del Cava posa a la venda un cava solidari per ajudar els infants vulnerables. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. La Confraria del Cava ha posat a la venda més de 6.000 ampolles del cava amb cor, un escumós solidari que destinarà part de la recaptació a ajudar els infants més vulnerables. Cada ampolla té un preu de venda de 7 euros amb 90, dels quals 2 euros aniran destinats a cobrir beques menjador i també a donar atenció educativa als infants i joves atesos per les 10 Càritas diocesanes de Catalunya. A més, la Fundació La Caixa contribuirà a la iniciativa solidària comprometent-se a entregar el mateix import que recapti per la venda de les més de 6.000 ampolles. Aquesta campanya solidària compta amb la participació de 17 marques de cava catalans i és que cada celler elaborarà el seu propi cava Brut Reserva, però l'etiquetatge serà comú. Des d'avui ja es poden trobar les ampolles de cava amb cor al Corte Inglés, Bonària, Capravo, Casey Supermercats, Balbi Supermercats i Vins Avinyó.
I anem ara a la informació d'àmbit cultural per explicar-vos que el Ball de Bastons, el Toc d'Olèrdola, ha participat aquest dissabte en la 45a Trobada Nacional de Balls de Bastons de Catalunya. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. El Ball de Bastons, el Toc d'Olèrdola, ha participat aquest dissabte en la 45a edició de la Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya. La pandèmia ha condicionat, però no ha impedit que es programés una de les cites més importants del món bastoner. Així, la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya ha trobat la manera de no trencar una tradició que va començar l'any 1976, oferint enguany un model de trobada virtual i descentralitzada. Totes les colles participants es reunien als seus municipis el dissabte a la tarda, enregistraven la seva actuació i la penjaven a les xarxes socials. En el cas d'Olèrdola, el Ball de Bastons actuava a la plaça de l'Església de Moja.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 7 minuts del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Encetem la roda política que avui volem dedicar a l'economia, als números dels ajuntaments en temps de Covid-19. Com els ha afectat, si han hagut de canviar partides, si han ampliat pressupostos per adaptar-se a la pandèmia, quin sobrecost està tenint. Comencem a Ràdio Sant Sadurní, on tenim la nostra companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs per parlar de tot això que comentaves i d'altres temes estretament relacionats amb l'economia en temps de Covid-19, el que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas. Josep Maria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Si et sembla, comencem una mica per dibuixar la imatge de Sant Sadurní, econòmicament parlant, ara des del mes de març amb la Covid-19, amb aquests reajustaments que s'han hagut de fer al pressupost, després en parlarem. Com estem a dia d'avui?
Bé, com molt bé dieu, el tema pressupostari dintre dels ajuntaments a causa de la pandèmia, doncs efectivament afecta i molt. Afecta en aquest any, doncs, que algunes de les partides s'han tingut que reestructurar inclús en aquest cas també a Sant Sadurní ampliar partides per doncs, donar una ajuda a la gent que ho està passant malament, i també partides doncs, que s'han tingut que fer degut a que per poder fer les mesures sanitàries. Per tant, pressupostàriament això ha afectat molt. Aquest any més o menys ho han pogut superar, però sí que és cert doncs, que la pandèmia no s'acaba aquest any, sinó que les causes de la pandèmia jo crec que duraran molts anys, i per tant els propers pressupostos es veuran molt afectats per causa de la pandèmia d'enguany.
Josep Maria, després parlarem d'aquesta afectació en els propers anys. N'hem parlat alguna altra vegada, no?, que ens has explicat que els propers anys encara seran pitjors que l'actual, però econòmicament parlant, una miqueta, entrant en més detall, com s'ha notat aquesta crisi aquí a l'Ajuntament de Sant Sadurní?
Però, doncs, aquesta crisi, primer de tot, el que és en la part d'ingressos, l'Ajuntament, doncs, com fas uns pressupostos, com tot arreu, hi ha la partida d'ingressos i la partida de despeses. Principalment la partida d'ingressos s'ha vist molt afectada. Recordem doncs, que es paralitzava el país, i per tant doncs, també es paralitzaven alguns dels serveis que té l'Ajuntament, que fan una sèrie d'ingressos per poder pagar després totes aquestes despeses. Només dir que, per exemple, l'Ajuntament de Sant Sadurní, amb el tema de personal, que estem parlant aproximadament d'uns 5.700.000 euros amb tot el que va d'any, doncs aquesta partida ha continuat. Per tant, nosaltres no hem fet i no podem fer, a més, ni cap ERTO, ni cap ERI, ni res, sinó que hem de continuar amb el mateix personal, i així ha de ser. Però, esclar, el que és la partida d'ingressos doncs, ha disminuït. Només cal que parlem doncs, dels ingressos que poden produir la zona esportiva, els ingressos que poden produir les escoles Bressol, l'escola de música, altres tipus d'ingressos que estan supeditats al dia a dia. Per tant, això hi ha hagut una baixa important. Nosaltres vam calcular aproximadament que per cada mes de tancament tenim present que, tot i que va durar fins al mes de juny, però ara no tots els serveis estan al 100%, doncs calculaven aproximadament que anava sobre uns 140.000 euros mensuals de que no teníem ingressos. En aquest cas, les despeses continuaven sent les mateixes, fins i tot més pel tema del Covid, i per tant doncs, els pressupostos quedaran desequilibrats. Suposo que després també tindrem temps de parlar de la regla de despesa, que això és una de les coses que ens preocupava més, perquè les despeses ja es tenien que fer, i després només fa falta que tanquis a l'any i et diguin que t'has passat de despeses, que això ja seria, no sé com dir-ho, no? El sumum del sumum seria això ja.
Josep Maria, Eli, si em permeteu, sumem una veu més, una altra realitat, anant en aquest cas cap a Canal 20, Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya als estudis de Canal 20 el mateix alcalde d'Olèrdola, en Lucas Ramírez, que alhora també és regidor d'Hisenda. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Un municipi com el d'Olèrdola, amb una important implantació industrial, amb dos polígons industrials de molt volum, com el de Sant Pere Molanta i el Clot de Moja, ha vist com de manera econòmica l'impacte de la Covid ha estat substancial.
Doncs sí, la veritat és que bueno, com hi ha hagut una paràlisi en tot el país, vull dir, al final ha acabat afectant a gran majoria de municipis més o menys per igual. Sí que en funció del tipus d'indústria que puguis arribar a tenir o el tant percent de sectors, tant dels serveis o doncs afectarà una mica més o menys. Però bueno, sí, hi ha hagut, sobretot va haver-hi uns mesos, hi ha hagut una paràlisi bastant important, no? Bueno, són els efectes d'aquesta pandèmia. La veritat que és difícil de gestionar per tothom, és difícil per la societat, és difícil a nivell d'administració gestionar la complexitat del que comporta una parada d'aquest nivell i també ha sigut molt, molt difícil per l'estat, no?
Des del punt de vista municipal no s'han aturat els serveis ni tampoc doncs, les iniciatives per afrontar aquesta nova situació. Alguna cosa s'ha fet per, com a mínim, doncs, com a minimitzar els efectes d'aquest impacte econòmic?
Bueno, t'has d'anar adaptant, vull dir, t'has d'anar adaptant a el que va sortint, a la normativa, als teus pressupostos, has d'anar doncs, fent modificacions, has d'anar doncs, anant al dia a dia, no? Pràcticament des de que es va començar, no? I vam començar sobretot abans doncs, l'alcalde de Sant Sadurní doncs, parlava no, del tema dels serveis. Doncs sí, bueno, s'han tingut que fer moltes, doncs, paralitzar molts contractes. Això suposa també una despesa per l'Ajuntament. Bueno, tot això al final ha sigut una falta d'ingressos en moltes coses que ara doncs, també has tingut que reordenar aquests diners cap a altres bandes, no? Sobretot per temes d'ajudes. S'han duplicat pràcticament les ajudes, vull dir, hi ha molta més gent que ha vingut a servei social, ha tingut que fer doncs, treure moltes més algunes línies de subvencions per poder ajudar a famílies o empreses en aquest cas, i bueno, has tingut que anar fent petites, doncs, petits esforços en altres bandes, treure d'alguna altra partida doncs, per poder acabar suplementant doncs, allà on ara realment havíem de... No, d'exigir o exigeix la societat en aquests moments doncs, aquesta necessitat sobretot a nivell de familiar i de feina que estem vivint.
Ara seguirem Lucas i Raimon, però afegim el tercer convidat que es troba a Domenys Ràdio i ens el presenta la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, doncs us presento, i aquí tenim el Xavi Urgell, regidor d'Hisenda de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Xavi.
Bon dia.
Bé, econòmicament parlant, el que deia tant el Josep Maria com el Lucas, com s'ha vist afectat el municipi a nivell econòmic?
Bé, molts canvis, sobretot al principi el més urgent, doncs, aturar el COP i, com a tots els municipis, vam ajornar el pagament d'impostos, vam reduir alguns impostos com la taxa de les terrasses, i per tant una reducció d'ingressos amb la necessitat de mantenir i seguir prestant els serveis inclús amb més cost, com pot ser recollida de les deixalles de la via pública, amb les desinfeccions, la piscina municipal, instal·lacions que s'han vist afectades, i per poder seguir prestant el servei doncs ens ha costat més diners. I vaja, una vegada superat el primer impacte on calia actuar ràpid, doncs també hem muntat fons d'ajudes, hem equipat una partida d'un 4% del pressupost municipal amb un fons d'ajudes a través del romanent de l'any anterior, i l'estem distribuint, ja hem tingut dues línies de convocatòria d'ajudes i en trebrem més per aquest trimestre. És el dia a dia ara, ens cal conviure amb totes les necessitats addicionals que tenim a través de la pandèmia, i evidentment l'any que ve seguirem igual.
Bé, doncs, Josep Maria, Lucas, Xavier, si us sembla bé, comencem a partir d'ara la tertúlia, un cop presentats, i si et sembla bé, comencem, el Lucas i el Josep Maria ja ho sabeu, si us sembla bé, començo amb el Xavi i anem fent la roda i la inversa i després anem avançant amb temes, d'acord? Bé, doncs, Xavier, heu hagut de moure partides pressupostàries?
Sí, en alguns casos per baixa també. Evidentment, les festes locals, les festes tradicionals, doncs, vam celebrar la festa major, però en un format molt més reduït. Per tant, ens vam aprofitar per també reduir la partida, poder destinar les despeses en altres coses. Evidentment, totes les subvencions en entitats culturals i esportives doncs, s'ha reduït. L'aturada de l'activitat de totes les competicions esportives també doncs, ha requerit menys subvencions. I bé, aquestes són les excepcions, la resta de partides són les que pugen. Per exemple, la partida de material sanitari doncs, ens va quedar totalment desfasada a la setmana 2, no?
Ja.
Teníem 500 euros d'aquesta partida, juntament amb Sant Jaume, més petit. Llavors, no això. Però el que més ha impactat ha sigut el retard en les inversions. O sigui, ja per prioritats de les administracions, tant de Diputació com de la Generalitat, les grans inversions, com podrien ser el PUS o el PAM, s'han vist modificades a nivell de prioritats. que personalment ho trobo correcte. No és que els diners no hi siguin, sinó que s'han transformat. No? Les subvencions ens arriben a través de plans d'ajudes per poder fer front a les despeses del Covid, i el que diríem, les inversions en infraestructures, doncs, se'ns han retrasat l'any que ve o d'aquí 2 anys, inclús més tard. Les convocatòries s'han resolt més tard, per tant, algunes de les inversions d'infraestructures que preteníem fer el 2020, doncs no les hem pogut fer aquest any, sinó que les haurem de fer més endavant. No vol dir que no es puguin fer, perquè al final és un banc. Si no fem inversions en conservació de les infraestructures en 5 anys, doncs en 5 anys haurem de fer les que no hem fet i les que necessitarem d'aquí 5 anys. Però bé, aquest any és excepcional, i sí que esperem reconduir aquesta dinàmica a l'any 21.
Lucas?
Doncs sí, aquest any des del principi havies de reconduir, no?, aquestes partides. Nosaltres, per exemple, doncs es va tenir que, sobretot en les bases de subvenció i les línies de subvencions que es treuen tant per cultura, esports o serveis socials, doncs s'ha tingut que destinar, doncs, a part d'agafar de romanent també, doncs, partides, doncs, destinar a unes línies de subvencions de socials que van sortir per valor de 30.000 euros. Aquesta quantitat econòmica s'ha destinat íntegrament a tot el que pugui, totes aquelles mancances o totes aquelles famílies que puguin venir derivades del servei i que puguin necessitar ajuda. Després se'n multipliquen quasi tot el tema de les neteges, desinfeccions, materials i tot això. Al principi va ser bastant caòtic, perquè ningú, crec que cap ajuntament, s'imaginava tot el material que arribàvem a necessitar, ni tot el que ens ara es venia, no? Tot el que ve, perquè al final és una continuïtat, no és el que podies gastar aquell mes, que a vegades gastaves material 3 i 4 mil euros en coses, i dius, però és que ara això quasi és mensual.
És un mes, no? Directament.
Vull dir, ara sí que hi ha una sèrie de partides, hi ha una sèrie de despeses ara mateix que durant un temps les haurem de seguir mantenint, no? I sí que amb el regidor de Sant Jaume també, que sí que has tingut que donar prioritats a altres coses. Tots els ajuntaments hem tingut que, totes aquelles inversions previstes o que tenies previstes aquest 2020, has tingut que posar una mica el freno, dedicar-te al que tocava ara el dia a dia. Realment costa d'imaginar tota la feinada que ha portat des d'un inici de pandèmia fins ara, sobretot amb el tema d'informes, suspensions de contracte, com els gestiones, com els treballes, com els planifiques, i al final això et passa amb tots els contractes que tens licitats. Això ha sigut una feinada important, des de tant tècnica com a nivell de secretaria d'intervenció, i després política, no? Perquè et desmunta l'any. Tenies una previsió feta el 2019, pensant que el 2020 seria un any fantàstic i estupendo, perquè veies que els ingressos anaven pujant cada any, tenies un tant per cent, i doncs tenies una previsió, no? Hi ha inversió i una previsió amb millora també de serveis i de contractes, no? Nosaltres ens plantejàvem i estem treballant, no?, amb un contracte de neteja viària, que aquell 2019 doncs es va pràcticament duplicar, i ara estem amb un contracte de serveis de jardineria que estàvem treballant també amb la idea també de duplicar aquest contracte, no? Perquè veníem d'uns anys que la cosa funcionava, i que al final veus unes mancances, no? I tenies una planificació, aquests són dos petits exemples, però que ara, d'alguna manera, aquesta pandèmia, doncs aquest any de cara als pressupostos 2021, ja preveiem una important baixada d'ingressos, no? I clar, al final això va en detriment d'aquells serveis que tu vols millorar, d'aquella política que vols fer, no? I al final ara has de marcar prioritats, has de veure realment on te són les necessitats, allà on te no pots fallar com a administració. I ara sí que és un any que ens ha ensenyat a tots que hem de treballar molt, sobretot el dia a dia, i a vegades la planificació te la desborden en un moment.
Tota la raó, Lucas, perquè treballeu durant molt de temps en fer un pressupost i aquest s'ha anat a orris, és a dir, directament ha canviat totalment la previsió, tant que a vegades sentim planificació, doncs la planificació aquest any no ha servit per res, exactament. Sí. Josep Maria, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Bé, Heu hagut de moure partides pressupostàries, m'imagino que no és quantes.
Sant Sadurní no ha sigut una illa, allò que no ha passat res, sinó que exactament ha passat el mateix que estan explicant els meus companys, el Lucas i el Xavier. Sant Sadurní també, jo sempre ho dic, com ens presentàvem ara fa el 2019 per anar doncs, a algun partit polític a l'Ajuntament, cap d'aquests partits posava doncs, que faríem front a una pandèmia. Això ens han vingut a sobre sense donar-nos compte i per tant hem tingut que refer tots els números prevists, totes les previsions que teníem, tot el que molts de nosaltres portàvem amb els programes electorals degut a el que ens està passant, que és el primordial i per tant el prioritari en aquest moment. Nosaltres aquí a Sant Sadurní, només per donar exemples, que se n'han donat ja, però per donar exemple, nosaltres tenim la residència dels avis, la casa dels avis, que nosaltres diem aquí a Sant Sadurní, és una residència municipal, una residència que estava molt ben adaptada per les circumstàncies que eren abans del dia 13 de març, però quan s'entra el Covid tot el que estava preparat s'ha de canviar, per tant, amb mesures de seguretat. Nosaltres vam tindre la desgràcia en aquest cas doncs, que ens va entrar dintre la residència i ens va fer molt de mal i per tant doncs, la prioritat era doncs, posar totes les mesures de seguretat per intentar doncs, que no es programés el virus, només per detall. El que es va fer a principi, només en aquells 3 mesos de març a juny, l'Ajuntament va tindre un cost de 120.000 euros, és a dir, no vam abocar-hi tot el possible doncs, per intentar-ho operar. Actualment ja hi ha previst, que això tampoc es postava en cap programa electoral, doncs una inversió a la Casa dels Avis d'uns 450.000 euros per adaptar-la a les mesures sanitàries del Covid, és a dir, que les habitacions doncs, siguin individuals, que la roba bruta, la bugaderia que també està dintre la casa, doncs, tingui totes les mesures que hagi de tindre en tema sanitari, quan abans doncs, sí que estava tot correctament, però no amb aquestes mesures que ara ens fan fer pel Covid. És un petit exemple de lo que s'ha gastat. També dic que l'Ajuntament de Sant Sadurní ha posat un pla de xoc en el qual doncs, anem de cara a les persones vulnerables, anem de cara als autònoms doncs, que van tindre que aturar la seva empresa, anem de cara a persones que necessiten doncs, beques o tema d'aliments i per tant doncs, aquest pla de xoc en principi s'hi ha posat aquests 500.000 euros, un pla de xoc que tindrà que continuar amb aquests anys perquè, doncs, vulguem o no, el que és la part sanitària ha fet molt de mal a la part econòmica. Això tots els pobles ens hi hem trobat. A Sant Sadurní, doncs, que el nostre producte és el cava, doncs, també és un dels productes que ha sigut més copejat i, per tant, doncs, tot això portarà unes conseqüències que en propers pressupostos ho tindrem que fer. I com molt bé he dit als meus companys, doncs, allò que deies, farem això, farem l'altre, farem aquesta inversió, farem l'altra, doncs llavors tindrem que prioritzar primer el tema sanitari per acotar tots els problemes que ens pugui produir la pandèmia i després tindrem que anar fent el que volíem fer en el seu dia. Sí que Sant Sadurní amb el tema d'inversions, les que estaven engegades continuen, perquè doncs ja pressupostàriament hi estaven i moltes d'elles depenen de subvencions d'altres administracions, però sí que fa replantejar de cara als propers anys quines inversions doncs, es podran fer i quina prioritat tindran aquestes inversions.
Déu-n'hi-do, com ha trastocat tots els plans, no? I els pressupostos. Dir-vos, perquè em contesteu a mi, però entre vosaltres podeu parlar, és a dir, teniu els micros oberts i podeu interaccionar si us ve de gust, vale? Sí que és veritat que quan arribi el moment us tallaré, perquè si no ja sabeu com és el temps a la ràdio. Tots tres heu coincidit amb el tema de la quantitat de despesa que heu hagut de destinar a tot el tema sanitari, des de les desinfeccions, al tema de mascaretes, que alguns han comprat per la població. Creieu que us ha faltat ajudes en qüestió sanitària? Perquè realment s'estan anant dinerals entre les mampares, tot això. Us hauria fet falta aquest ajut o una mica d'impuls per part d'algun ens superior? Així molt ràpidament, perquè ens queden 3 minuts.
No, i... no, no. Jo crec que ha estat, o sigui, tant les ajudes que han vingut de Diputació com el que hem pogut anar fent, jo crec que ha estat més que suficient. O sigui, en aquest cas sí que en aquest moment crec que Diputació va estar a l'alçada, en algun punt està massa, però va estar, vull dir, amb el tema de recursos, jo crec que va estar molt bé. Vull dir, en aquest aspecte sí que, almenys per part de Diputació, aquí de Barcelona, vull dir, un 10.
Sí que és cert, com diu el... Perdó. Sí que és cert, com diu el Lucas, que des de la Diputació, des del primer moment, ens van enviar a les alcaldies doncs, el que necessitàvem, amb una sèrie d'EPIs que podíem necessitar. També s'ha de tindre present que hem anat aprenent, a mesura que han anat passant els dies, hem anat aprenent com funcionava aquesta pandèmia, i sí que és cert doncs, que per part de la Diputació efectivament ens ha anat subministrant, i concretament haig de dir, i això també s'ha de reconèixer, crec, que aquesta setmana doncs, anàvem a buscar una resta d'una comanda que la Diputació ens havia fet amb el seu nom per l'Ajuntament de Sant Sadurní. Sí que és veritat que amb el tema de PES ens ha ajudat molt, però com dèiem abans, les despeses s'han multiplicat, i no sé si s'ha parlat de les despeses de neteja, és a dir, els contactes de neteja que s'han duplicat, perquè abans si es feia la neteja quan acabava la jornada, ara pràcticament s'ha de fer neteja cada 2x3.
Totalment d'acord, Josep Maria. Xavi?
Sí, no, jo voldria afegir que des de Diputació també ha sigut l'administració que més ha afegit, no?, aquests complements per, sobretot en el cas de Tarragona, a través de subvencions, de diners, però facilitant molt totes les partides que fossin subvencionables i amb convocatòries àgils, podríem dir. O sigui que el primer cop doncs, van tenir que fer partides, perdó, o sigui, comprar partides de mascaretes de forma individual com a ajuntament, però sí, ara jo crec que estic satisfet amb la resposta de les administracions.
És a dir, que esteu contents de com s'ha gestionat, sigui Diputació de Tarragona, Diputació de Barcelona, que és important veure les dues vessants, no? La metropolitana i la de Tarragona. Re, queden 20 segons per anar-nos a les 10 del matí. Us aturem una mica aquesta tertúlia política parlant d'economia en temps de Covid i de seguida tornem, anem a les notícies, una mica de publicitat i tornem amb tots tres. Fins ara.